Algunes biografies, alguns episodis, per descomptat alguns finals, acaben marcant no únicament l'escriptura, sinó particularment la lectura que se'n fa. Des de la nena de 8 anys, que assajava els primers poemes fins l'adeu prematuríssim, tota l'obra de Sílvia Plath ha estat rebuda i condicionada per una peripècia vital intensa i cargolada. Ara, però, ens arriba, tant en prosa com en poesia, amb noves mirades, noves traduccions i, en conseqüència, també, amb una oportunitat de redescobrir-la de manera desprejutjada i superant qualsevol cotilla biografista. Avui, per tant, ens consagrem a Sílvia Plath amb dues excel·lents traductores, la Marta Pera Cucurell, que acaba de versionar per Periscopi La campana de vidre, i amb la Núria Busquet, autora de la traducció del Colors a Jardins de Samarcanda, i, com d'habitud, amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I el Joan Lluís Lluís ens descobrirà les biblioteques de Jack London. Avui, des del Novè Regne, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
How gentle is the rain that falls softly on the meadow. Birds high upon the trees serenade the clouds with their melody. Oh, how gentle is the rain.
Saludant a la Marta Pere Cucurell. Com estàs? Benvinguda.
Hola.
Núria Busquet Molist.
Què tal?
Anna Vallbona, ben tornada.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Com et trobes?
Molt bé.
T'ho aniré preguntant fins que sigui un bé definitiu, eh?
De moment, bé, no definitiu.
Magnífic. En tot cas, convocats avui per celebrar aquest monogràfic sobre una escriptora que, i ell ho explicava també, probablement en una altra vida s'hauria dedicat a la medicina.
I think if I had done anything else, I would have liked to be a doctor. This is the sort of polar opposition to being a writer, I suppose. My best friends, when I was young, were always doctors. I used to dress up in a white gauze helmet and go around and see babies born and cadavers cut open. Well, this fascinated me, but I never could bring myself to disciplining myself to the point where I could learn all the details that one has to learn to be a good doctor.
Això explicava Sílvia Plath en el final d'una cèlebre entrevista a la BBC a la ràdio l'any 62, la tardor del 62. Això és poc mesos abans del suïcidi, l'any 63, que és l'any de publicació de La campana de vidre, traduïda novament, abans ho dèiem, per la Marta Pera a Edicions del Periscopi, i inspirada, l'única novel·la de Sílvia Plath, recordem-ho, inspirada a l'època, no?, que ella feia de redactora convidada a Nova York, a Mademoiselle, una època, a més, una novel·la que recrea alguns dels episodis segurament més colpidors de la seva vida, i que des d'aquest punt de vista, si vols, comencem per aquí, s'inicia amb una imatge que en la història dels Estats Units és importantíssima i que aquí té un simbolisme important, que és l'execució del Rosenberg, no? És a dir, va triar una imatge allà...
Sí, el llibre comença amb aquesta imatge i s'hi va fent alguna referència al llarg del llibre, i és evident que l'associem amb quan cap a la meitat del llibre, doncs, la sotmeten al tractament d'electroxocs, no? A ella li feia pànic i després de fer-li encara n'hi feia més. I, curiosament, el trosset d'entrevista aquesta que escoltàvem, també hi surt al llibre l'escena que va a veure... veu un part, veu fetus en pots, bueno, té un noviet que és estudiant de medicina. També surten en els poemes aquestes escenes, eh? Sí.
En els poemes, efectivament, perquè l'altre llibre que avui celebrem, vaja, en tenim uns quants sobre la taula, és el Colors, llibre, premiat de la Núria Busquet Molist, traducció premiada, amb el Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia, publicat per Jardins de Samarcanda, i que, efectivament, doncs... estem parlant del primer llibre, de poemari de Sílvia Plath publicat, i que reivindica, i així ho fa també Sam Abrams en el pròleg, no?, tot una primera etapa creativa de Sílvia Plath que potser, doncs, no ha estat prou reivindicada fins ara.
Sí, aquest és un llibre que no diríem maltractat, però una mica oblidat de la Sílvia Plath, perquè Ariel és tan entusiasmador que sembla que tota la resta que havia fet abans d'Ariel no existís. Però si realment vols conèixer la Sílvia Plath, el Colors és importantíssim, i és un llibre que realment val la pena i que valia la pena tenir-lo en català. I en el qual la Marta Pera també ha tingut una col·laboració, perquè em va ajudar a fer les correccions. Vull dir que aquí estem, les plathenques, sí, plathianes... Sí.
Emplazanades.
Emplazanades.
És bonic. No, home, jo crec que avui hem d'estar molt contents de tenir dues de les millors traductores en català i, a més, a la Sílvia Plàtic. Efectivament, el Colors també era els agraïments. Hi ha la Marta Pera per aquí. I aprofito per preguntar, clar, tractant-se en la campana de vidre, així també ho destaca la Marta Passarrodona en l'epíleg, no? De la novel·la d'una poeta, no? I, per tant, quin tipus de prosa, de tensió lingüística trobem i quin diàleg podem establir entre la Sílvia Plath, poeta, i la prosista?
Sí, a veure, jo com a prosista, a veure, ella escriu aquesta novel·la quan ja havia escrit molta poesia i contes, vull dir que no, és una primera novel·la, però es nota un traç segur, no sé, bueno, té algun aspecte de primera novel·la, però alhora és una novel·la, jo trobo que ben feta, pot tenir una certa sensació una mica caòtica, però jo la veig molt ben trebada i això, amb un traç molt segur. Llavors, clar, ella, quan l'estava fent, escriu en els diaris o en una carta a la mare que no s'acaba de sentir segura amb la prosa. Ella, en principi, el seu era la poesia, però es volia demostrar a ella mateixa que, si és escriptora, també ha de poder escriure una novel·la. I, finalment, en algun altre fragment diu que se sent més bé escrivint novel·la perquè, diuen, a la novel·la hi ha més vida. En la poesia hi ha més intensitat, però a la novel·la hi pot posar tot. Llavors, clar, en els poemes, si no arriba a bon port, es frustra. En la novel·la té molt de camp, no pot fer proves, pot canviar coses. I una cosa curiosa, que em sembla que la diuen en aquella entrevista que sentíem al principi, és que en la novel·la hi pot posar raspalls de dents i en els poemes no. Llavors, per ella, la novel·la... I jo crec que es nota que és una novel·la escrita per una poeta, perquè si veiem les metàfores, les comparacions, els adjectius que fa servir, sempre és molt expressiva, molt potent. I jo la diferència que hi trobo, o sigui, l'escriptura de la novel·la la veig molt àgil, fa servir molt una llengua molt col·loquial, molta ironia, o sigui, es llegeix molt bé, molt fàcilment. En canvi, els poemes, per aquesta mateixa intensitat que dèiem, costen més d'entendre. T'hi has de posar... Va bé conèixer la seva vida perquè són molt més intensos, com diu ella, i el llenguatge és diferent, no és tan lògic, diguem, com ella sempre aprofundeix molt en les emocions i en els poemes es deixa anar més directament, amb metàfores i un llenguatge així molt menys lògic, diguem. Mm.
Com ho has vist tu, Núria?
Jo sempre dic que la Plath, com a poeta, no és per gent que no està acostumada a llegir poesia. Si una persona vol iniciar-se en la poesia en Plath, ho porta cru, perquè és complexa, és molt complexa. És una de les raons per les quals al final del llibre també hem posat una sèrie de notes. Ella ho diu, que és molt personal el que escriu i té molta relació amb el que ella vivia. Si tu no desconeixes la seva vida personal, hi ha alguns poemes que igual no saps de què van, directament. I si a sobre hi afegeixes que ella era molt preciosista amb el que escrivia i els seus poemes eren poemes molt treballats, doncs clar, si no estàs acostumat a llegir poesia i no coneixes gaire la vida de Sílvia Plath, es pot arribar a fer dificultosa. Ara bé, si passes aquesta barrera, diguem-ne, és meravellós. Totes les capes que té poètiques aquesta dona no s'acaben mai. Per això hi ha tanta gent que l'estima bojament, no? I, en canvi, en la novel·la sí que és veritat que no hi ha tot això que hi ha en la poesia. És molt més fàcil, però a la vegada hi ha les capes i són igual, perquè ell és poeta i els poetes treballen amb capes, no? Això es veu molt a la novel·la i amb la poesia ja no et dic allò. És un festival, un festival.
Clar, jo he de confessar que La campana de vidre no l'havia llegit abans d'arribar a Ciutat Maragda. Vull dir que és un programa que ens posa deures i això és, per mi ha estat una experiència molt interessant perquè partia una mica gairebé de... Si es vol dir així, un cert prejudici de la poeta que va fer aquesta novel·la i ja està, perquè en certa manera se l'havia etiquetat una mica així. I és una novel·lassa. És a dir, a mi m'ha sorprès moltíssim. Estic absolutament d'acord en que és una novel·la en què es veu molt la potència poètica de la Sílvia Plath, amb tota la imatgeria que fa circular, aquest gust per la cosa escabrosa i potser no és només el gust, sinó és la manera d'explicar les coses quan estàs posat a sota de, justament, no?, de la campana de vidre, o la manera d'explicar les coses quan estàs en plena, diguem, voràgine de pensaments acceleradíssims, d'emocions no?, disbauxades. I penso que és una novel·la molt interessant, que m'ha sorprès molt, que m'ha interessat molt, en què s'hi veu el drama, evidentment, i el patiment, però també s'hi veu la llum, per dir-ho d'alguna manera, i després també una qüestió de no sé, la lectura que jo n'he fet, i que no sé si també partia una mica d'aquestes etiquetes que s'han posat a la plat, però la lectura que jo n'he fet em sembla que lliga una mica amb el pròleg d'en Sam Abrams, amb la línia del Colors, no? La sensació que no es pot parlar només de la campana de vidre com una novel·la feminista o que denuncia un seguit d'opressions, denuncia potser és un verb fàcil, no? però que posa sobre la taula, fa circular un seguit d'opressions que pateix la dona de l'època, i podem fer translacions diverses. Jo crec que va molt més enllà i es veuen un seguit d'opressions i asfíxies sistèmiques, no? És a dir, molt més àmplies. I és en aquest sentit que m'ha interessat molt. No sé, és a dir, la lectura que se'n pot fer és crec que amb això, amb aquestes diferents capes i molt més enllà, no?
Jo penso que la campana de vidre va patir la mateixa sort que el Colors, en el sentit que va quedar totalment a l'ombra de la gran obra d'Ariel, de la Sílvia Plath, i també perquè suposo que els hereus, o l'hereu, que era el seu marit, doncs va decidir impulsar certes coses i oblidar-ne certes d'altres, i una de les que va oblidar va ser la campana de vidre, sorprenentment, quan va sortir als Estats Units. Ell ho va fer, el va treure als Estats Units per un tema econòmic.
Però al cap de molts anys.
I al cap de molts anys. És una obra que ell havia escrit amb un pseudònim perquè no volia que la seva família sapigués que parlava d'ells i de la gent que coneixia.
Sí,
no?
Sí, canvia tots els noms i fins i tot el seu.
Sí. I llavors, clar, aquesta obra va vendre moltíssim, però va vendre moltíssim per la curiositat que tenia la gent de, oi, una novel·la que ha fet la Sílvia Plath. Però més enllà d'això, l'obra en si, el que és pròpiament l'obra, no la van tractar bé, diguem-ne. Van parlar molt de la seva història, perquè era autobiogràfica i això la gent li encantava, i van parlar molt del tema d'això que dius, no? Es van quedar enganxada o unida al feminisme sense possibilitat de buscar-hi altres coses, no?, dintre l'obra.
I això que deies, no?, que té moltes dimensions, una de les primeres crítiques que va tenir, deia que era una novel·la política, un crític a The Listener, Lawrence Lerner, la defineix com una novel·la política, o sigui, és una novel·la crítica amb la societat i amb moltes coses, a part també del tema feminista, no?, que denuncia coses, denuncia molt, bueno, per exemple, el sistema de tractar els problemes psicològics o les disfuncions mentals.
La qüestió dels electroxocs és terrible,
sí,
no?
Sí, sí.
Com hi ha les dues vessants, diguéssim, de l'electroxoc primer més bèstia, l'electroxoc que acaba tenint algun sentit, però sí, sí.
Sí, sí.
I, o la qüestió, diria, del que apunta la Marta Passarrodona, no?, que això, el context és ple macartisme, no?, aquesta mena de societat moralista,
sí,
que es fiquen les relacions entre homes i dones, entre dones i dones, perquè hi ha un moment que la protagonista es mira amb angúnia les relacions lèsbiques.
Sí,
no?
Sí. Sí. Ja. El que passa que és això que, com deia la Núria, no?, hi ha un cert morbo, no?, en aquesta novel·la, i interessava també per això, però va passar una mica desapercebuda. I el que ella es proposava, d'alguna manera, tant en els poemes com en la novel·la, era trencar esquemes i parlar de temes que eren més o menys tabú fins llavors, no?, com això de la malaltia mental. Ella li agradava molt la poeta Anne Sexton, el poeta Lowell, no?, que són confessionals, que es diu, d'alguna manera la novel·la també és confessional o autobiogràfica, i doncs parlar tranquil·lament d'això, no?, del que passa en un hospital psiquiàtric. I o sigui, ella quan va publicar la novel·la la volia publicar a Anglaterra i als Estats Units, però a Harper & Row, als Estats Units, la van rebutjar perquè li van dir que l'experiència de la depressió era una experiència íntima, que no era un tema per una novel·la. Llavors li van rebutjar. Llavors als Estats Units no es va publicar fins al, no sé, 70, no sé quin any, però al cap de molts anys.
Sí. Això,
quan el Ted Hughes va donar la... la vènia.
Sí,
la
també perquè hi havia un tema de drets, em sembla, que al cap d'uns anys els drets deixaven de ser passaven a poder-se vendre als Estats Units, no sé què. Hi va haver tota una història amb la mare.
Sí, també, i en la novel·la també es veu la relació amb la mare, no? Sí. I en els poemes també, sí, sí.
Arrel d'aquesta novel·la, de la voluntat del Ted Hughes de publicar aquesta novel·la, la mare va demanar poder publicar les cartes que la filla li havia enviat per contrarrestar, no? Lo malament que la deixava la novel·la, sí. Que es veiés que la seva filla l'estimava molt.
Sí, perquè en les cartes l'estima molt. El que passa que
els diaris no tant.
Llegeixes els diaris i veus que no coincideix
sí,
ben bé.
Sí. Aquesta és una de les meravelles de Plath, no? que tenim, a part de la seva pròpia literatura, la seva història personal lligada a la literatura que ell escrivia sense saber que allò seria literatura. Sí. Les cartes, els diaris, això és meravellós, perquè si ho llegeixes tot alhora et pots muntar un món plasià fantàstic.
I la relació amb la mare era molt ambigua, perquè d'una banda ella depenia molt de la mare, necessitava molt el suport de la mare, molt, 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 i sempre li va escriure, però alhora no s'hi entenia gens amb la mare, perquè era això, una representant d'una moral, d'una, bueno, molt convencional, religiosa i tot això, i clar, hi havia moltes coses que li havia de daurar la píndola, no?, quan li escrivia sí, les cartes, i ella no volia tornar als Estats Units.
Sentia que tenia un deute amb la seva mare perquè s'havia sacrificat després sí. de la mort del pare. S'havia sacrificat moltíssim aquella dona perquè els fills tinguessin estudis i poguessin fer tot el que volien, i això ella la matava perquè tenia aquest deute amb la seva mare que la deixava lligada amb ella i que l'ofegava. I això es veu molt després, quan surt tota la porqueria d'Ariel, es veu com ella vol trencar amb la mare, vol trencar amb el pare i vol trencar amb tothom, no? Mm-hmm. Però fins llavors és latent en tots els poemes aquest tema.
I wish I had a Sylvia Plath, busted tooth and a smile.
Sí, jo amb això que esteu comentant, sí que penso que, una mica comentàveu, no?, doncs de Calculós, o que la Campana de Vidre havien estat o bé reapropiades per una manera de llegir-la, o bé directament menystingudes o oblidades. Sí que em semblava que aquí hi ha una cosa molt, molt important, que té a veure amb això que comentaves del Robert Lowell, no?, que va ser, si no m'equivoco, ell anar als seus seminaris d'escriptura, i juntament amb l'Anne Sexton, i tota aquesta formulació de la poesia confessional o de l'experiència, diguem, en el sentit anglosaxó, més canònic o més fundacional, que és justament aquesta confusió entre, o aquest oblit de que la novel·la convencional no deixa de ser novel·la. I em sembla que en el cas de Plath, i a més llegit amb Mary Venturi i el Novè Regne, que també ha sortit a Periscopi conjuntament, que també ha traduït la Marta, sí que em sembla molt interessant i molt evident que Plath, a banda de treballar amb uns materials autobiogràfics, els treballa novel·lísticament, tant en termes de com els estructura, sí, sí. Una mica amb el que deia la Núria de totes les capes que hi posa. Mm-hmm. És interessant també anar recollint tots els títols que heu anat mencionant, el Colors, Ariel, en Mary Venturi i el Novè Regne, la imatge de Lady Lazarus, no?, d'aquesta figura llatzeriana, no?, d'aquesta idea del Renaixement. És a dir, t'adones de seguida llegint el Plath que, a banda d'haver-hi un material vivencial potentíssim, i que a més ella treballa i una mica connectava des d'aquí amb el lector pel morbo, també el que hi ha és una estructura poètica, mítica, simbòlica, potentíssima. I que moltes vegades, part de la idea que tenim de la novel·la experiencial o confessional, tendeix a oblidar-se d'això, que és tan important tenir un material vivencial important com saber-lo treballar i fer-lo literàriament interessant. I de vegades amb la obra de la Sylvia Plath, concretament amb Campana de Vidre, sempre tens la sensació de dir, no sé si li fem massa justícia anant-hi a buscar només el component autobiogràfic i oblidant la feinada i el talentàs que hi ha allà en termes d'escriptura, no?, i en termes de com munta aquest material, i una mica amb el que deia l'Anna abans, com l'universalitza. Aquí no és només que a mi m'hagi passat això, sinó que això que a mi m'ha passat, ostres, ressona, vibra, diu alguna cosa d'una època, diu alguna cosa d'uns límits morals, diu una cosa d'entendre la dona, l'home, tot.
Per això la trobem tan bona, perquè jo tot això, sí, sí. Jo la novel·la l'havia llegit fa molts anys i tenia molt bon record de la novel·la, però era d'aquelles que feia com por tornar-hi, perquè pensava potser em va agradar molt quan era jove per tot això, però potser ara ja no m'agradaria tant, no? I en canvi ara, quan la vaig traduir, encara la vaig trobar molt més bona, perquè sí, ja és, jo crec que és una bona novel·la, ben feta i per una escriptorassa. que bé, i ella n'estava, bueno, tenia una altra d'escrita i n'estava fent una de tercera, però bé, han desaparegut.
Jo també volia recuperar des d'aquest punt de vista que deia això ara el Borja, que és una de les coses que també apunten Sam Abrams al pròleg del Colors, no? Alerta contra els excessos de biografisme en algunes lectures de Sylvia Plath. Doncs bé, ella també en va parlar amb aquesta entrevista que van sentir de l'any 62 a la BBC amb Peter Orr, preguntada per la relació entre vida i escriptura.
Do your poems tend now to come out of books rather than come out of your own life?
Oh, no, no, I wouldn't say that at all. I think my poems come immediately out of the sensuous and emotional experiences I have. But I must say, I cannot sympathize with these cries from the heart that are informed by nothing except, you know, a needle or a knife or whatever it is. I believe that one should be able to control and manipulate experiences, even the most terrifying, like madness, being tortured, this sort of experience, that one should be able to manipulate these experiences with an informed and intelligent mind. I think that personal experience is very important, but certainly it shouldn't be a kind of shut box and sort of mirror-looking, narcissistic experience. I believe it should be relevant, and relevant to the larger things, the bigger things, such as Hiroshima and Dachau.
Déu-n'hi-do els exemples que acaba Hiroshima també, però és molt interessant jo crec aquest fragment perquè il·lustra aquesta idea, no? L'experiència personal és molt important, diu ella, però no hauria de ser un emmirallament i una experiència narcisista, no? I de quina manera reelabora literàriament tots aquests materials i aquests conceptes, bueno, la bogeria i tots els que ella mateixa convoca.
A més, posa uns exemples molt salvatges, perquè trobo que una de les grandeses i alhora dels perills de tota aquesta tradició lowelliana, plathiana, etc., és convèncer un escriptor que pel fet d'haver viscut una cosa interessant farà un llibre interessant. I m'encanta que precisament els mites mateixos o els ídols que aquest tipus d'escriptor contemporani convoca li estan traient la raó. Dic, escolta, l'experiència és molt important, òbviament, i a més ho diu Plath. Però això que parla de la ment informada, lògica, intel·ligent, és en aquí on això, aquesta experiència que tu t'ha passat pot universalitzar-se, o pot ressonar en un nivell que, com deia Marta, fa que la llegim ara, no llegim un testimoni, llegim una crònica, llegim una novel·la. I això només volia reivindicar-ho en el sentit de dir, el part del talent o part de la discussió sobre si és o no un retrat íntim, amb això que deies de la depressió, o si és un tema contemporani, un tema universal, crec que passa per aquí, per aquest treball. A banda que estem ara en un moment que crec que contempla les dues cares, no? És a dir, tant aquesta tradició que pensa que l'experiència és una eina de crítica política, jo crec que en el cas de la Plath hi ha un exemple meravellós d'això, és a dir, no és només a mi m'ha passat això, ho registro per narcisísticament, sinó, escolta, que això que m'està passant a mi està dient alguna cosa de la mena de País de la Llibertat o American Dream que se suposa que en què vivim tots, i a mi m'envien a unes teràpies salvatges i brutals, no? No només per això, sinó perquè estem en un moment en el qual la confusió o la versió narcisista del treball amb l'experiència, que és prou palesa i prou rampant en un munt de coses que s'escriuen avui en dia, no?
Jo penso que aquí podem lligar el fet que ella és poeta, perquè la poesia, o des del meu entendre, la poesia ha de lligar l'experiència personal amb la universalitat. Llavors, moltes vegades el que ens trobem en novel·les que no estan escrites per poetes és que potser aquesta experiència personal és una matèria primera molt necessària, però llavors no hi ha una cerca d'universalitat. I clar, si et quedes només amb l'experiència personal, doncs si t'hi sents identificat, molt bé, però si no, clar, no pots universalitzar-ho, això. Com que ella era poeta, era capaç de fer-ho, això. Potser, si no ho hagués estat, no. Però, o no ho sabrem, no ho sabrem mai, això, Però, en tot cas, sí, hi ha una voluntat a la Plath d'universalitat total i absoluta amb tot el que feia, amb la poesia i amb la novel·la, sí.
I a més, diria, segurament, amb la línia del que dieu, reivindicar potser aquesta idea de el que comentava la Marta, d'idea com més de resposta política d'ella, de resposta o de cop de puny polític, no? En el sentit que també, clar, com va anar la seva biografia després, que condiciona o fa que algunes lectures s'agafin al seu final, i tot això doncs l'acaba presentant com una espècie de víctima, no? Jo he retornat al pròleg o a la introducció que feia la Montserrat Abelló a Soc Vertical, la gran antologia de la seva obra poètica, que evidentment és un llibre molt important, Soc Vertical, però acaba dient, remarcant molt que clar, és l'obra de la Plath, doncs s'ha de llegir des d'aquesta pàtina d'això, d'algú que rep tot aquest seguit d'opressions com a dona, com a poeta, com... I clar que rep aquestes opressions, però jo crec que justament la seva obra és el canal a través del qual vehicula la contrarresposta, diguéssim, a aquesta opressió, no? I és curiós pensar com, al final, segurament, penjant de la seva, del seu suïcidi, de tot el que s'han assegut de la seva vida, de les seves relacions familiars i tot això, penja aquesta lectura, al fons, molt condicionada de la seva obra, que li treu potser aquesta expansivitat, diguéssim, o aquest esperit, si es vol, fins i tot més rebel, no? Que en principi de vegades no s'acaba d'associar tampoc a la Plath perquè es va suïcidar. Doncs no, estem parlant d'una altra cosa. No?
La politització a nivell de, perdó, de feminisme, per exemple, de la Sílvia Plath, que clar, ella era prèvia a tot el moviment feminista, o sigui que ella realment, si realment parlava de feminisme, ho feia inconscientment, perquè no, en aquell moment el feminisme polític, diguem-ne, no existia, no? O era incipient. Jo crec que li ha fet més mal que bé a la Sílvia Plath, perquè li ha impedit ser considerada per alguna part del cànon literari universal com una poeta igual que qualsevol altra, no? Sembla que no, hi ha una colla de gent que la defensa tant sí com no, i això no l'ajuda.
Com si fos una víctima,
sí.
No? Cosa que no és.
I el tema de la victimització, a més, jo crec que ella l'hauria indignat moltíssim.
Exacte,
no?
En aquesta línia, sí.
Perquè si bé algunes dels seus poemes ella es presenta com a víctima...
I hi ha patiment, evidentment.
Hi ha patiment, lògicament, qualsevol que pateix es presenta com a víctima, no? Però tota la seva obra, tota, parla... De recuperació i de renaixement, ho heu dit abans.
Sí, i
tota la seva obra és així.
Campana de vidre, també. I una cosa que li indignava molt de les crítiques que van sortir, les que va poder llegir, perquè es va suïcidar al cap d'un mes d'haver sortit el llibre, era que no donaven importància al fet que la protagonista, la Esther Greenwood, que és el seu alter ego, se'n sortia al final del llibre. I això no ho ressaltaven les crítiques, i això amb ella la indignava, perquè això no, ella sempre la voluntat és de sortir-se'n, igual quan va tenir la gran crisi de... amb el marit, de separació i això, sí que es va enfonsar molt, però ella sempre se'n surt i la voluntat és sortir-se'n.
Jo crec que aquí hi ha també la mà negra de Ted Hughes, que va manipular el manuscrit d'Ariel, que era un manuscrit que acabava amb un renaixement i que el va manipular de manera que acabava amb la mort d'ella. Amb la qual cosa la gent que va llegir Ariel per primera vegada va llegir els últims al final del cicle d'Ariel. Hi ha una sèrie de poemes que ella ja no contava per al llibre d'Ariel, sinó que eren per un altre llibre i que eren poemes realment que portaven a la mort. Llavors, si llegien l'Ariel original, anava directe a la mort, aquesta dona, i era una víctima total. Mentre que si llegeixes l'Ariel original que ella va deixar sobre la taula quan es va suïcidar, és un llibre de renaixement, és meravellós, acaba amb les abelles a dintre del rus que s'estan preparant per la primavera. És meravellós aquest llibre.
Que important que són els criteris, sí. De, no només la selecció dels poemes, perquè ara recordava, mentre l'Anna el citava, que bé, per exemple, Sam Abrams impugna el criteri de selecció de Soc Vertical de Montserrat de Balló, no? Sinó també d'ordenació, efectivament, dels poemes. És una cosa que en el Colors es veu particularment clara quan vas fent tota una lectura de poemes en continuïtat, perquè hi surt la natura que, no, que tu deies ara, en surt constantment el pas del temps, la bellesa, però hi ha un to lluminós de, no, això tu deies en termes de renaixement, que efectivament t'ofereix un aspecte i una part de Sílvia Plath que potser alguns lectors condicionats per tots aquests llocs comuns no s'esperarien, no?
És que el Colors és l'únic llibre de poemes que va fer ella, que va decidir ella, com l'ordre i tot.
I tot i això també va patir una manipulació, perquè quan va treure l'edició als Estats Units li van fer treure alguns poemes. L'últim poema del Colors, que és un poema amb diferents fases, que és el poema per un aniversari, és un poema absolutament de renaixement. Hi ha un dels poemes comença dient: aquesta és la ciutat on arreglen les persones, no? És un poema en què ella la munten i l'arreglen i la tornen a posar en circulació, no? I aquest poema li van fer treure en l'edició nord-americana perquè deien que s'assemblava massa a un poeta que es deia Rodke, que ella admirava molt, però que els poemes deien que s'assemblava massa a ell. I tot i això, ella va voler mantenir dos d'aquests poemes perquè deia que era importantíssim perquè tingués sentit el llibre, perquè el llibre acabés amb un renaixement, perquè si no, no tenia sentit.
L'últim vers, des d'aquest punt de vista, és revelador, no?
Correcte.
Quedaré com nova.
Quedaré com nova. Està manant arreglat i quedaré com nova.
Amb això que deies del Renaixement, també està present el Mary Ventura i el Novè Regne. És a dir,
sí.
Que és una insistència, per això de vegades cal, convé no només tornar i admirar els grans autors, sinó també qüestionar constantment el que deia el David, no? De dir, com s'han llegit, com s'han presentat, per què? El moment en què s'ordena una presentació d'un autor als anys 40 o 50 no té res a veure amb la manera com el podríem ordenar ara o pensar-lo ara, no? I en aquest sentit, jo també a partir del Mary Ventura crec que és molt clar que la campana de vida, tota aquesta problemàtica, recull una cosa que abans apuntava l'Anna, que era justament aquesta experiència d'una banda radicalment íntima i de l'altra radicalment sistèmica, no? I crec que en pla d'això és constant, és la ciutat, és Nova York, és l'entorn, és tothom que participa d'aquesta maquinària la que d'alguna manera està trenada en el meu malestar. Després ho dic perquè després dir-ne, i ho llegeixen moltes presentacions superficials, és que era bipolar, és que tenia un trastorn d'una manera o una altra, sí i no, perquè tornem a estar en una insistència que crec que tots els autors que han parlat des d'aquí o que han tematitzat aquest problema han tendit a vincular-ho sempre a una realitat que va més enllà d'ells. És a dir, no sóc jo que he nascut, no?, amb una malura de la mena que sigui, sinó que aquesta malura fa ressonar alguna cosa i està absolutament imbricada amb alguna cosa que està fora de nosaltres. I pensar en un llibre, que ara em direu, ja hi tornem a ser, però que també es va publicar a principis dels 50, o dels 50, i que és el guardià del camp de Sèul. Jo sempre recordo que al final, o on acaba Holden, hi ha un parell de connexions que em semblen molt, molt simptomàtiques, no? Però on acaba Holden és el psiquiatre. Precisament no s'ha adaptat bé, no ha fet aquesta transició de l'adolescència a l'edat adulta com pertoca, precisament perquè tota la seva personalitat consisteix a dir aquesta edat adulta no m'interessa. I em sembla que hi ha una segona coseta que és, que també està molt clar en la meva aventura, que és el moment en el qual la protagonista se li diu, escolta, que tothom que va en aquest tren són tots cecs. Jo recordo també com insisteix Holden a presentar tots els adults com anestesiats o adormits. I hi havia una cosa que crec que és molt dels 50 i que té molt a veure amb el que apuntava l'Anna del macartisme, per un sentit molt ampli, no? Hi ha una desconfiança radical en el que significa passar a ser adult o esdevenir adult en aquesta societat, no? I crec que part del malestar indicava això. No era tant un malestar, que potser sí, allò diagnosticable, sinó té un malestar de dir jo no vull fer el que he de fer, amputar-me la manera que m'he d'amputar per esdevenir aquesta mena de ser adult. Ara, si no ho faig, què rebo? Tota la violència social, doncs tens un problema, tens una mala actitud, és que tu sempre has tingut això o allò, no? I aquest dolor és el que després acaba prenent la forma literal de l'electroxoc a la campana de vidre, no? Sí, sí. Meravellosament sinistre, no?
Jo crec que és indestriable, no?, aquest dolor personal amb el social, no? I curiosament, amb això que deies, una de les crítiques que va rebre a Londres, a la campana de vidre, li deien que era un doble de Salinger amb ella.
Pobre, és aquesta idea. Tampoc hi volia sumar, jo posava de dir, mira, hi ha una sèrie d'autors brillants que reaccionen.
Això va marcar tota la vida d'ella, perquè ella se sentia molt, molt sola contra el món, però a la vegada volia encaixar molt en aquest món, tenia una necessitat d'acceptació social molt bèstia, que es veu simbolitzada en la mare. La mare és la que li diu com ha de ser, i ella vol ser com li digui la seva mare, però a la vegada es rebel·la. I constantment s'anava revelant això, perquè, clar, es casa amb el Ted Hughes, que és l'antigendre, se'n va viure a Anglaterra, que diguéssim era l'Anglaterra de postguerra, que no era el lloc perfecte per viure als Estats Units, era molt millor. O sigui, que en un principi ella s'emporta aquí als Estats Units i vol adaptar-lo a aquesta manera de viure, però al final tots dos acaben tornant a Anglaterra. I això al final la porta a la seva destrucció, crec jo, perquè clar, ella vol constantment encaixar i quan veu que tot el que podria encaixar ja no encaixa, no ho pot suportar, això.
Clar,
és curiós.
Jo diria, a la campana de vidre, tornant, aquesta idea sistèmica, però és que a mi, diguéssim, que és la idea que m'ha al·lucinat molt de la campana de vidre, i a més sí que crec que a Mary Ventura i el Novè Regne s'anuncia també molt, que ho diu la Miriam Cano, no?, però molt un món simbòlic que després serà tot el que veurem, no?, tot un univers simbòlic que veurem en l'obra de la Sílvia Plath. Però la campana de vidre, clar, hi ha molts moments que això, que són de novel·la de creixement, els problemes que té algú que ve de províncies en encaixar en una gran ciutat. Tots aquests codis que ens semblen ara ridículs, però de noies posades en una residència de noies. La relació amb els homes, la primera vegada de fer l'amor, o aquesta mena de pressió asfixiant per tenir parella. És a dir, hi ha un munt de coses que estan molt en el cor de com funciona la societat, no? I per tant és com dir, deixa't d'orgues de si l'autora, per dir-ho ràpid i corrent, de si l'autora girava rodó, que no és el tema, però no, és que el, tot el contrari, és a dir, aquesta novel·la i molts poemes, evidentment, són d'una lucidesa extrema, perquè t'està justament ressenyant tot un... ressenyant, jo diria que despullant tot un seguit de funcionaments socials que alguns ara ens poden semblar molt ridículs, allunyats, però és que n'hi ha d'altres que fan reflexionar, no? I al final veus algú que, això que deies tu, no? d'intentar, algú que intenta encaixar en aquest sistema i que el sistema constantment la va rebutjant, i en el moment en què està en els diferents manicomis, doncs com la forma que troba per seguir rebutjant ell aquest sistema, doncs són entremaliadures, que són llegides com les entremaliadures d'algú que no gira rodó, però són entremaliadures també de revolta contra aquest sistema, no? Vull dir que, per tant, realment és un joc molt, molt més complex i que va molt més enllà, no? I després, a nivell d'estructura, la campana de vidre és molt interessant, perquè hi ha diferents... la imatge aquesta de la Matrioshka, no? Bueno, de diferents...
Sí, n'hi ha de russes, caps xineses...
Sí, és que ara m'he sentit... Ara m'he sentit dient un tòpic com una catedral, però, però és cert, perquè de vegades dius, ostres, s'acaba un capítol i agafa just aquell fil i t'explica doncs aquella historieta o aquell personatge que ha deixat anar allà com d'una manera desvegada, com si res, no? Ha deixat anar un personatge i de cop d'allà neix un capítol i després tornem al camí central de la narració, no? Vull dir que realment narrativament allò està molt ben trobat. Thick tree fruit crawls with worms to the undiscerning eye. And like most things,
Sílvia Plath era molt preciosista i molt treballadora i, a més, molt perfeccionista. O sigui que probablement va passar hores i hores i hores donant-hi voltes i més voltes i papers cap aquí, papers cap allà. De fet, hi havia papers i papers i papers que reutilitzaven per fer els poemes, no? I que estan guardats a llocs que deuen haver-los i costar molts diners. Però vull dir que ella hi dedicava molt de temps i molt pensament a tot això. I això es nota quan la llegeixes. En tot, en els poemes mateix hi ha guardats diferents versions. Ella guardava totes les versions dels poemes que feia, que això és una cosa com molt sorprenent, no? I la versió 1, versió 2, i posava la data i tot, i pot seguir tot el poema com es desenvolupava, que això no hi ha gaire gent que ho pugui fer. I és perquè ella era molt metòdica, la qual cosa li permetia escriure tant, tenir els fills, portar-li la comptabilitat i l'administració al marit i cuinar i ser una mestressa de casa,
sí,
perfecta,
sí.
No?
Clar, era tot terreny.
Sí, sí. El Sam Abrams apunta en el pròleg del Colors que ara hi ha tota una nova fornada de crítics que estan fent noves lectures també de la Plath. Això sí que, és a dir, us sembla? Creieu que hi ha noves... No, això, noves maneres de mirar i de llegir, d'entendre la Plath ara mateix, ja.
La Plath va lligada al moviment feminista i no es podia destriar d'aquest moviment. Jo crec que ara hi ha tota una generació de persones que no hem crescut coneixent la Plath per això, sinó que ens ha arribat com ens hauria arribat de qualsevol altra manera. O sigui, jo quan vaig conèixer la Sílvia Plath no venia de la mà del feminisme, sinó que venia una gran escriptora, una gran poeta, simplement. A partir d'aquí tu pots crear una altra manera de veure-ho, no? I crec que ara és un bon moment, i d'aquí la campana de vidre, colors, i recuperar coses. També el fet que l'any 98 morís el Ted Hughes i passés tot el llegat a la filla, diguéssim que la filla ha sigut més bondadosa, no?, amb l'obra de la seva mare, i ha deixat treure coses que...
O
ha recuperat coses. Per exemple, el manuscrit d'Ariel, l'original, s'ha tret gràcies a la seva filla, perquè si no, el que hi havia d'Ariel era el que havia tret Ted Hughes. I clar, no era el que havia deixat Sílvia Plath. Jo crec que tinc l'esperança que en els propers anys també puguin sortir altres coses, com novel·les desaparegudes i coses així.
Sí, sí. No ho sé, ja m'agradaria.
L'esperança hi és.
Si més no, compte, ja és una sorpresa molt celebrable que tinguem Mary Ventura i el Novè Regne. En cap moment ho hem dit. És un conte de l'any 52, escrit per primera vegada l'any 52, en format llarg, que és com es publica, rebutjat per la revista Mademoiselle, precisament, que ella després va escurçar, i que es publica per primera vegada, no? I que a més té molta... Jo crec que és un conte, a mi m'ha sorprès molt, Miriam Cano llegeix com avançar de la Greenwood, del protagonista de La campana de vidre, i jo gairebé he llegit com un episodi de La dimensió desconeguda. Em deien la letra, sí, perquè La dimensió desconeguda, Twilight Zone, és el 59 i aquest conte és el 52. Però si més no, és un univers també...
I que es publica, tot cal dir-ho, en la seva versió original, eh? És a dir, no l'acaba ella anar retocant i retallant... Sí, sí. Perseguint una acceptació, sinó precisament la que ella havia plantejat com a obra.
Ella presentava tot el que escrivia, ho presentava a les revistes desesperadament, perquè, clar, necessitaven diners i ella volia guanyar diners escrivint contes, i llavors dedicar-se a la poesia, diguéssim, d'una manera més tranquil·la. I llavors enviava manuscrits i contes per tot arreu, i els contes és una altra cosa que necessitem en català, eh? Sí, sí. I que s'ha de traduir, perquè són molt bonics.
I la novel·la també la va escriure per guanyar diners, sí, sobretot. Sí. I allò que dèiem, jo crec que hi ha coses que realment han desaparegut, perquè el mateix Yuzu va dir que ell havia eliminat l'última part del diari, això pels fills, diu ell, però jo crec que hi ha coses que malauradament han desaparegut.
Jo el diari sí que el dono per perdudíssim, l'últim diari, perquè trobo difícil que li hagi deixat els fills. Ara, les novel·les, tot i que l'última novel·la anava sobre la seva relació.
La segona,
o sigui, probablement...
anava sobre la seva relació. Quan es van conèixer tot això, jo crec que devia ser bastant...
tortuosa, com a mínim, no?
I no m'estranyaria que hagués desaparegut, també.
Això sí que és una llàstima.
Hi ha una cosa que no hem comentat del llibre aquest, La campana de vidre, que és... el tema és molt cru... però que està explicat amb una ironia, o sigui, sobretot a la primera part no pares de riure o somriure, perquè és que és tan... bé, és graciós, hi ha sentit de l'humor, hi ha ironia, que després a la segona part ja es va tornant més cinisme o ja va agafant un to més depressiu, eh? Però vull dir, la capacitat d'explicar una història tan crua, tan dura, amb aquesta ironia, no? Ho trobo admirable.
Sí, amb un cert distanciament irònic en el millor sentit de la paraula, és a dir, que no te'n distancia, sinó que és una manera de donar-te un altre enfoc, no? Sí, sobretot a la primera part o els primers trams, però en què, per exemple, com pinta ella la vida social, les trobades socials...
O les descripcions que fa de personatges són fantàstiques, amb dues línies et descriu un personatge físicament, però et diu molt del seu...
Jo tenia aquí marcada el moment en què es fixa com un poeta menja una amanida amb els dits.
Meravellós.
Sí, sí. Aquell poeta es va menjar l'amanida amb els dits, fulla a fulla, bo i parlant amb mi de l'antítesi entre natura i art. Ja només aquesta... És meravellós. Les petites composicions que fa de quadres,
i
personatges...
I bé, jo, que si una persona fa una cosa amb convenciment...
Ah, exacte,
ja...
sí. Exacte.
No passa res.
És molt graciós, és a dir, fa molta gràcia.
De fet, t'acaba convencent el poeta de que la millor manera, l'única manera possible de menjar aquella amanida és amb les mans. Dius, aquests petites escenes...
Sí, això abans, és ple el llibre.
Abans comentàvem d'aquesta mordacitat lúcida, que no és un humorisme superficial, però sí que és mordaç. És a dir, té una manera d'aturar, no? I aquesta lucidesa d'aquell que pertany i no pertany, no? D'aturar en imatges claríssimes, amb uns detalls observacionals increïbles, aturar petites estampes que quallen o que representen tota una època, no? Sense que hi hagi una vocació, jo crec que això també és important, de literatura sociològica o de novel·la balzaciana, no? No, i això també em sembla que potser és un altre dels trets de poeta de la Sílvia Plath, no? De dir, ostres, aturo i condenso tota una època, no amb voluntat grandiloquent, no?, de representar i de dir la gran veritat de l'època, sinó entenent que aquesta veritat està aquí, en el poeta que menja, no?, una amanida amb uns dits en una festa social i parla i discorre sobre la distinció entre natura i art, no? I aquí sí que trobo que hi ha una altra de les dimensions de Sílvia Plath que a vegades també es passa per alt.
Sí, sí,
té una capacitat d'observació i de
lucidesa cínica, diguem-ne.
I a més és una capacitat, aquesta ironia, i és en els poemes també, el que passa que ens hem quedat tots amb la idea de la dona que es suïcida, víctima total i que està desolada. Però amb tots els seus poemes hi pots veure també a vegades, inclús el poema més desastrós i més horrible, hi pots veure punts que fan gràcia. O imatges que dius, ostres, quina gràcia aquesta imatge, de veritat, o sigui que, i ella era així, ella no era una depressiva constant, la gent que la va conèixer deia que era molt, molt alegre, i es veu a les cartes que era una persona alegre, el que passa que tenia alts i baixos importants, sí. Això es veu clarament.
Era molt alegre i molt...
Però també es pot pensar al revés, en la seva obra, que és on també desplega, no? I tu comentaves abans, Núria, no? Desplega tota aquesta part més dura i més obscura i més, si vols, torturada, l'humor sempre persisteix, o aquesta lucidesa, o aquesta observació d'alguna cosa que no és ella mateixa només, no? És tot el món que l'envolta i que tota l'estona li està significant coses, no? A mi aquest equilibri em sembla, també una altra vegada per redundar, no?, però de gran escriptor. Sylvia Plath,
found peace at last. Hey, Sylvia Plath, have you found peace at last? 'Cause I wanna know. Hey, Sylvia Plath, have you found peace at last? 'Cause I wanna go. I wanna go home. But it's not my turn to leave. But you see, my bones are coming out of my skin, and I'm withering here, decaying every day. No Jesus to save. Hey, Sylvia Plath, what's it like where you're at?
No sabem si va trobar molta pau, si més no, amb molts sentits, amb molts moments de la seva vida. Certament hi ha, i això m'ha agradat molt que sigui, no, que hagi estat destacat aquest punt d'ironia, d'humor, perquè un cop més combat tots els tòpics. I una figura que ha aparegut poc, de moment, i sí que voldria preguntar-vos sobre la seva dimensió, és a dir, si s'ha, penso en el Colors, poema i poemari, no? La figura del pare, si el pes que té la figura del pare s'ha sobredimensionat de la lectura de l'obra de Plath, o si ja té el pes que ha de tenir per entendre una mica els codis.
En absolut, el pare és el fonamental a la seva obra i a la seva vida. Sí, sí, i és a tot arreu. El Colors és el pare, estrictament, però Ariel també tracta el pare, i el pare surt molt a tot arreu. El pare, clar, és un ésser mitològic, gairebé, perquè ella no el va conèixer gaire. Va morir quan ella era molt petita.
8 anys, no?
Sí, i llavors tot això va significar un canvi molt gros a la família. Van haver de canviar-se de lloc on viure, la seva mare va deixar d'estar pels nens i van haver de cuidar-los els avis, i tot i això el pare era un personatge molt autoritari, no era un personatge bo i amable, però ella l'estimava moltíssim. I llavors, clar, es trobava que el pare mort l'havia d'estimar i adorar, i l'estimava i l'adorava, però a la vegada el temia. I es presentava en ella de mil maneres diferents. I aquest pare va acabar convertit en el marit, també. Vull dir que és un personatge molt, molt fonamental, el pare de la Sylvia Plath. L'ombra darrere de la poeta.
Assassinat poèticament, no? A Derry,
sí, el va haver d'assassinar, clar. Sí. Bueno, de fet, Ariel, en el moment àlgid del poemari, ella assassina el pare, talla el cordó umbilical de la mare i fa tot el que hauria d'haver fet fa temps, no? O sigui, és un punt de maduresa, diguem-ne, quan ella decideix que el pare ja no és un Colors, o ja no és un personatge mitològic que surt del mar, ni tot això que ella parlava, sinó que és un nazi fastigós que l'ha de matar, no? I això és el moment àlgid del seu desenvolupament. Llàstima que després tot va anar malament, però vull dir que era un punt de maduresa molt important.
I cap on, ara que fèiem també literatura ficció, diem, no? Tots els contes que no hem llegit encara, les novel·les que no podrem, o els dietaris que no podrem llegir. Clar, estem parlant d'una veu, i és curiós, no sé si us passava quan la sentíem, també és una sort que puguem sentir Sylvia Plath, no? I és una veu que va morir amb 30 anys, fa l'efecte que si no recordes l'edat, que tenia una veu de persona més gran. Cap on hauria anat la seva literatura? És a dir, si parlem, una paraula que m'ha agradat que sortís més una vegada, que aquesta idea de renaixement o de llum, no? En un cas així, tu que la Núria, per exemple, que hi ha hagut una cosa que m'ha agradat del Sam Abrams quan et parla, diu, és una lectora devota i enderiada, per tant és i ha estat una dèria Sylvia Plath a la teva vida també.
Sí, però estic molt contenta que ara la comparteixo amb la Marta.
Oh, i tant.
Perquè la Marta i jo ja ens coneixíem d'abans, però llavors quan em va dir que traduiria La campana de vidre, li vaig dir, ai, mare de Déu, perquè clar, jo no tenia ningú amb qui compartir la meva obsessió per la Sylvia Plath.
Doncs jo confesso que quan estudiava a la universitat vaig descobrir els seus poemes, i el poema de You and the Tree, que és d'Ariel, és com si diguéssim on vaig decidir que volia ser traductora, perquè vaig veure allò que em va agradar tant que vaig, quan una cosa ens agrada molt la volem portar a la nostra llengua, no? A les que ens dediquem a això, i vaig començar a fer proves i això, i sí, després vaig deixar-ho, però vull dir que va ser, podríem dir que...
Ja també és un dels meus poemes preferits,
sí.
Ho veus?
Sí.
Estàvem predestinats a estimar la
part. És molt obscur, però molt vell.
Sí. Sí. La pregunta que m'havies fet exactament quina era, perquè ara ens hem parlat aquí de l'obsessió, i clar.
Cap on hauria anat?
Sí, això és una cosa que a mi em preocupa molt, perquè clar, tots nosaltres hem tingut desfetes importants a la vida, no? I no ens hem suïcidat, i pensem, hosti, si m'hagués suïcidat llavors, vaya tonteria, no? Però clar, ella diguéssim que no estava tan fina. Però si ella no s'hagués suïcidat, és que no vull ni pensar tota la literatura que ens hem perdut. perquè clar, aquesta experiència tan renaixedora que va ser aquesta desfeta total amb la seva separació i tot plegat, doncs l'hauria fet madurar molt i com a escriptora hauria pogut fer coses meravelloses. Jo, sí. Sap greu. I a més que, clar, no es té en compte moltes vegades, la Plath va morir amb 30 anys. Sí, sí. Era una persona molt immadura, realment. Vull dir que clar, no era una dona adulta. Tenia fills, perquè en aquella època es tenien fills, però si llegeixes els seus diaris o llegeixes les seves cartes, veus una nena petita més aviat, més que una dona, no? M'imagino una Plath amb 50 anys i, ostres...
No, i a més, jo crec que intueixes bonic, el darrere, tornem-hi, no?, d'aquesta lucidesa que dèiem, d'aquest humorisme que ajuda a perfilar la potència d'allò que vol enfocar, intueixes una intel·ligència majúscula que aleshores això traslladada a això, més narrativa, més poesia, realment podia haver estat la bomba, no?
Home, sempre t'entristeix quan tens algú que dius, amb les poques persones que hi ha al món que t'ajuden a pensar-lo, a donar-li forma, i des d'aquesta intel·ligència, aquesta sensibilitat, i per les poques que en tenim, no les perdem. I sí, una mica és curiós amb això que deies, David, jo ho pensava també al revés, no? De dir, sempre notes com quan t'emputen un braç i sempre allò que diuen el membre fantasma, no? Allò que de tant en tant el notes com si el tinguessis. Part d'aquestes obres absents, no? De carreres que acaben massa aviat, d'escriptors o escriptors que se suïciden o que els hi passa algun accident, tinc la sensació que sempre les trobes a faltar, perquè trobar-les a faltar també és electritzant, genera alguna cosa. I crec que genera alguna cosa bona, fins i tot des d'aquesta absència, no? Des d'aquesta falta. Pensant en el cas de Foster Wallace, no? Que també dius, ostres, un altre que... Sí, si hagués tingut 30 anys més per córrer, la de llibres i la de textos que t'hauria donat, no? I en el cas de Plath, ho lamentes perquè t'adones de que una mica, i a la seva pròpia lectura, no? Que això no és només una cosa seva, sinó que era una cosa d'una època, no? I del mal, i de fins a quin punt de verí pot arribar a ser una, no? Un sistema social, una època, unes morals. Jo amb això hi pensava, i també rellegint La campana de vidre, tornava a pensar en una obra que jo sempre també hi associo, que és l'obreta de la Leonora Carrington, que 10 anys abans, crec que va ser el 1940, 1941, no ho recordo bé, però també la van internar en un psiquiàtric de Santander, del qual va escapar directament, ni tan sols es va... Sembla recordar que va escapar i va creuar a Mèxic. Una altra, doncs, escriptora, té un conte fenomenal, que és la Debutant, que és delícia... que també connecta, crec que connecta molta sensibilitat amb certs punts de Plath, tot i que el Carrington era anterior, que a més era pintora surrealista, o per dir-ho d'alguna manera, però que torna i aquesta és una part molt sinistra i crec que convé recordar-la també, no? Forma part del que ja podria pensar-se com una tradició de la literatura de l'internat, no? O de l'internament psiquiàtric. I tota aquesta tradició planteja l'internament psiquiàtric d'una manera particularment salvatge, no? I agressiva. En una altra banda hi hauria el Ken Casey, no? O aquest altre tipus de narració. Però, ostres, posar Leonora Carrington en Plath en una mateixa línia, a part de que t'espanta fins a quin punt les experiències són similars, alhora també hauria de ressonar cap a una altra banda, no? I què li estem fent també socialment, no? A totes aquestes poetes o aquestes persones amb talent, ja no cal limitar-ho, no? En aquest sentit també ho trobes a faltar, no? I trobaràs sempre a faltar, dius, què hauria passat si, sí, no? Si no hagués... Si haguéssim pogut seguir escrivint, vaja, i ho haguéssim pogut fer amb una certa tranquil·litat d'esperit, no?
Sí, doncs, també és això de què hauria passat, no? Si no s'hagués mort Sílvia Plath, potser no estaríem parlant d'ella ara.
Sí, perquè, és que clar, no podem
saber.
Això, David, de la crítica ficció, això el marac de vostè, eh?
Jo també la relaciono una mica amb certs aspectes amb Catherine Mansfield, que també va morir molt jove, d'un altre tipus de mort, però també era un personatge bastant... que li costava bastant encaixar, diguem, socialment. I tampoc, i era molt prometedora perquè els contes són boníssims.
I segurament, girant al mitjó, en certa manera, el fet que morís aviat i tot això, i que deixés l'obra que deixés i no més, a falta de veure si se n'exuma alguna altra cosa. Però en el fons potser això acaba propiciant el que estem fent ara, no al llarg d'aquesta conversa, que és aquestes relectures, perquè això també és interessant. Al final, no quedar-se amb un personatge, una etiqueta fixada sobre la Plath, sinó poder-la, diguéssim, amplificar no al gust de cadascú, sinó a rellegint o anant a la profunditat del text, no? I penso que realment s'ha de celebrar la coincidència d'ara del poemari, de la novel·la, de Mary Venturi i el Novè Regne, perquè realment És a dir, ara que això, gràcies, diguéssim, o a través de Ciutat Maragda, fas l'exercici de realment de circular per aquests diferents llibres, clar, entens molt més aquest univers, no? Que això, que va molt més enllà, doncs, de la poeta, o molt més enllà dels diaris, o molt més enllà, doncs, del que dèiem, de l'element concret de la seva mort, no?
I un element que també jo crec que té importància destacar i que no n'hem parlat, que té a veure la seva relació amb l'art i amb les arts visuals en particular, no? Aquí el color es compareix, per exemple, un poema sobre dedicat a un escultor, hi ha, crec que també, un de, sobre a partir de Giorgio de Chirico, no? De manera que això és una... Estem parlant d'una dona cultíssima, i però que això és, és un món que també li va interessar i el va poetitzar.
Sí, sí, ella quan estava vivint a Devon allà perduda, una de les coses que més es queixava era que no podia anar als museus de Londres perquè estava allà molt perduda, i el primer que va fer quan es va separar va ser començar a buscar per tornar a Londres i poder anar, sempre deia, anar a veure les galeries d'art i anar a veure els museus. Ella era una persona molt culta, i aquests poemes que hi ha aquí els va escriure buscant, anant a la biblioteca i buscant obres d'art específiques perquè els li van encarregar. Alguns, el del Leonard Baskin, el de l'escultor, no, l'escultor era un amic seu, que tenia, que era professor, em sembla, a la universitat amb ella o així, però els altres sí, sí. I n'hi ha una que al principi que també parla d'un Bruegel, em sembla,
sí,
que és,
exacte,
que
sí,
és molt xulo.
El triomf de la mort.
Sí, i que va fixar-se en el detall, però ho explica, doncs, d'una manera molt graciosa. O aquest de Chirico també, o Chirico, no sé com es pronuncia això. No?
Clar, però és molt curiós, amb aquest del triomf de la mort, clar, quan arribes en aquest esment, en aquestes notes de poemes que hi ha al final del Colors, és molt interessant veure, per tant, les translacions, no? El diàleg amb l'art, amb la tradició, que és com molt constant, i llavors veure, doncs, que la visió dels cadàvers és una cosa que travessa l'obra, perquè també la campana de vidre surt, no? I per tant és curiós, no?, que veure, anar identificant unes dèries que surten i que es manifesten a través de, i és molt curiós que sigui de vegades a través d'aquest diàleg directe amb la tradició i amb un món molt ampli, mític i cultural molt, molt fornit, no?
Sí, tant ella com el seu marit, Ted Hughes, dedicaven hores i hores a llegir i a parlar entre ells de
buscar símbols.
Sí, sí, coneixien molt tot el tema, diguéssim, de l'ocultisme, diguem-ne, és una cosa que els interessava moltíssim.
Ah, sí, això m'ha resultat molt curiós, que també ho comentes, sí, sí, no?, que feien sessions de Ouija.
Feien sessions de Ouija.
Hi ha un poema que...
Sí, sí.
Ella tirava les cartes del tarot.
Ella tirava les cartes, i ell era un savi del zodíac, dels símbols del zodíac, mm-hmm, i tot plegat, vull dir que... Sí, sí, de fet ell és famós, o és vox populi, que treia els llibres en dies concrets en què ell havia fet una carta astral i deia que aquest era el dia que havien de treure els llibres. Era molt maniàtic amb això.
Clar, això és com la Carmen Balcells, no?, que també... Bueno, ara acabo de fer una translació supersònica en el temps i l'espai, però és veritat que crec que de la gent Carmen Balcells es deia que certs contractes o certes coses amb escriptors els depenia, diguem, de com estava enfocada la lluna, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però això li va venir molt de part d'ell, eh? O sigui, tot el tema aquest del zodíac, tot això li va venir més de part d'ell. Era ell, el que estava, diguéssim, més obsessionat amb aquests temes. Però sí que és veritat que la Plat té certes dèries, també.
I tu has traduït també a Ted Hughes?
Sí, sí, sí.
I clar... Jo no l'he llegit mai, però... Sí. No, és a dir, clar, a redós de la Sílvia Plath, ve el dubte, el Ted Hughes, diguéssim, era bo.
Voltava rodó com l'altre.
No, i era bo com poeta, no ho sé, perquè, clar, evidentment sí, hi ha una influència, sí, molt potent.
És un gran poeta, Ted Hughes és un gran poeta, gran poeta. Des del meu punt de vista, no tant com la Sílvia Plath, però ella considerava que ell era el geni. Ella no. També és molt significatiu.
És que ella tenia l'autoestima molt baixa, eh?
Sí, no tenia l'autoestima molt alhora, i diguéssim, la relació era com molt tòxica, no? Però ell era, i va ser després de la mort d'ella, un gran poeta, i a mi m'encanta, i alguns poemes, sobretot els últims poemes del final de la seva vida, a mi, excepte els de les cartes d'aniversari, que són, bueno, molt referits a ella, però té llibres molt fantàstics i molt bonics. Però també era un personatge, vull dir que ell era un personatge i ell també, la parella,
i ell
estava condemnada a ser...
Sí, els dos portaven sang. Sí, sí. I entenc que Ted Hughes bueno, ho hem comentat una mica, no? Però fa un, té un paper una mica castrador en l'obra posterior, diguéssim, com es van publicar en l'obra posterior. Eh?
Sí. Ted Hughes és un personatge molt estrany. A mi m'atrau moltíssim Ted Hughes, ho haig de dir, però clar...
És que era molt atractiu, sí, eh?
Però no ho dic només físicament, eh?
O sigui, ella també, eh?
Sabeu aquesta atracció per el misteri de
la foscor, sí,
la foscor és el que segurament la treia amb ella,
ella,
no?
També. I ella s'enfiava molt d'ell, sí, i ell li feia llistes de temes pels poemes, així al principi, després no, eh? Però molts poemes són fets a partir de temes que ell li proposava.
Ell era una figura absolutament paternal amb ella. Al principi no, lògicament, l'atracció va ser molt bèstia, però després, a mesura que va avançar la relació, es veu, i quan ella parla d'ell i tot plegat, que ell el cuidava com si fos un fill, i ell es comportava, ell el tractava com si fos el pare, també. O sigui, mm-hmm, en aquesta barreja, no, d'aquest tipus de relacions, que això és molt, molt habitual també en certes relacions i de certa època, no? Però, i ell era un personatge complicadot,
per dir-ho d'alguna manera,
però a la vegada també tenia una relació molt de tractar-la com si fos la seva filla. Ell la cuidava i procurava que ell escrivís i li deixava el seu temps perquè escrivís. Vull dir, no la maltractava. El que sí que és veritat és que durant la seva separació probablement devia passar-se a tres pobles, probablement, i ella, clar, es va sentir que havia perdut el pare, el marit i tot plegat. Vull dir que ja
es veia amb dues criatures i d'alguna manera se li repetia una mica la seva infantesa, que la seva mare havia quedat amb dues criatures i clar,
se sentia abandonada com la seva mare, havent de sortir-se'n com la seva mare, i ella havia intentat fugir del rol de la seva mare i acabava sent la seva mare, no? Uh-huh. Això al final de la seva vida crec que la va marcar molt, i ell, doncs, bueno, ha fet i desfet, però també, o sigui, jo no vull considerar que un era bo i l'altre era dolent, això és com molt fàcil, i a més això ja s'ha fet i no ens
no, sempre no, no,
quan
no,
parlem
no, no,
quan,
com, sí,
a vegades no, parlem amb gent i tu que ets més de Plath o de Hughes, i això de dividir en dos equips i triar equip és com una mica infantil, no? La seva relació era la seva relació i vés a saber, no? Però pel que jo conec d'ells m'imagino que era complicadot.
També és interessant llegir-los, és a dir, llegir l'obra de tots dos com un sistema, no? Com una constel·lació de coses que estan dialogant, que després s'allunyen, que no, però també són dos obres en les quals tota aquesta vinculació és molt potent, no? Una mica per totes les dinàmiques,
sí,
que estàveu descrivint, i fins i tot per explicitar.
El va influir amb ella, moltíssim, ella també. Sí.
De fet, i que parlen, a més, explícitament de les seves vides.
Perdó, això és una cosa que no s'ha fet gaire i que s'ha de fer més, i jo convido tothom que ho faci, llegir les dues obres juntes.
De carar-los, no?
Sí, sí, uh-huh, perquè són dues obres que es parlen entre elles, hi ha un diàleg constant entre ells dos, inclús després de la mort d'ella, i tota l'obra posterior de Hughes està influïda per la Sylvia Plath i tot el que va fer la Sylvia Plath. I es poden llegir conjuntament, i és meravellós, perquè si coneixes la biografia, coneixes l'obra que han fet, les pots llegir com dos monòlegs o les pots llegir com un diàleg. Són dos personatges literaris poc comuns. És una situació poc comuna.
Futurs doctorants, tema per una tesi. Regal
segur que
de...
hi ha tesi.
És possible. En tot cas, efectivament, potser falten... Algun dia la veurem editada, no? No voldria acabar, però, sense... Núria, i ja m'ajudaràs, diguem-ne, a llegir, sentir Sylvia Plath en un dels seus poemes del Colors. Però, en tot cas, insisteixo, com que tenim la sort que no tots, però sí, molts dels seus poemes també els va enregistrar, primer sentirem la protagonista d'avui, la Sylvia Plath, dient aquest poema que es diu Mushrooms.
This one is called Mushrooms, and it's simply about mushrooms from their own point of view. Overnight, very whitely, discreetly, very quietly, our toes, our noses, take hold on the loam, acquire the air. Nobody sees us, stops us, betrays us. The small grains make room. Soft fists insist on heaving the needles, the leafy bedding, even the paving. Our hammers, our rams, earless and eyeless, perfectly voiceless, widen the crannies, shoulder through holes. We diet on water, on crumbs of shadow, bland-mannered, asking little or nothing. So many of us, so many of us. We are shells, we are tables, we are meek, we are edible, nudges and shovers in spite of ourselves. Our kind multiplies. We shall by morning inherit the earth, our foots in the door.
Bolets. En una nit, d'una manera molt blanca, molt discreta, molt callada, els nostres peus, els nostres nassos, s'apoderen de la marga, adquireixen l'aire. Ningú no ens veu, no ens atura, no ens traeix. Les petites llavors es fan lloc. Punys suaus insisteixen a alçar les agulles dels pins, el sotabosc, llit fullós, fins i tot el paviment. Els nostres martells, els nostres ariets, sense orelles ni ulls, perfectament muts, eixamplen les esquerdes, s'esquitllen pels forats. Fem una dieta d'aigua, d'engrunes d'ombra. Amables, preguntem poc o res. En som tants? En som tants? Som prestatges, som taules, som dòcils, comestibles, avançant a colzades i empentes, molt a pesar nostre. La nostra espècie es multiplica. Al matí heretarem la terra. Ja tenim un peu a la porta.
Un cop més la llum, eh? Doncs esperem heretar-ho, i aquesta porta que avui ens han obert la Marta i la Núria amb el món de la Cília Plath. I deixeu-me, abans d'acabar, amb un apartat que no és a Plath, però felicitar-les per dues coses diferents, en el cas de la Marta Pere Cucurell, pel Premi Nobel de Peter Hanke, efectivament.
Gràcies,
la gran caiguda, raig verd.
Petitíssima part, tampoc.
Bueno, petitíssima, insisteixo,
perquè
els lectors...
Perquè té una
lectors,
obra molt extensa, sí, Peter Hanke.
Però els lectors catalans, en tot cas, ho agraïm. I la Núria Busquet, com sabeu, també és finalista del Premi Òmnium, sí, a la millor novel·la de l'any per Zona Zero, de publicar per l'Abreu, de manera que en parlarem, i enhorabona a totes dues, i també gràcies,
gràcies,
gràcies per la traducció, les traduccions de totes dues excel·lents, a Cília Plath, de la prosista i de la poeta. Gràcies de veritat. Anna Vallbona, Borja Begunya.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I ara sí, tornem a saludar el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, gràcies, David.
Després de la sessió, com sempre, resseguint i perseguint i buscant biblioteques, en fi, algunes tan curioses com les que l'altre dia lligava l'Amistat i Brassens, no?, i tot aquest món d'una novel·la molt particular. I bé, i avui per on ens portes?
Cap a Jack London.
Home, va de clàssics la cosa, eh?
Sí, sí. Bé, he mirat molt Jack London per trobar quines biblioteques tenia. Va ser molt ben traduït fa uns anys en francès, en col·lecció de butxaca, que tinc la sort de tenir. I, curiosament, em pensava que en trobaria moltes biblioteques, perquè se sap que Jack London va tenir una vida molt complicada quan era jove, va fer una munió de feines molt dures, molt mal pagades, va viure realment en una pobresa extrema, no la infància, però diguem l'adolescència anar pujant, i al mateix temps va descobrir bastant jove les biblioteques i era un aficionat, es va fer la seva cultura pròpia anant a les biblioteques quan podia, quan sortia de la feina, en els moments que tenia una horeta per aquí per allà. Llavors em pensava que trobaria moltes biblioteques en llibres diversos de Jack London i no, i he estat molt frustrat. Però si algun oient en sap alguna d'específica, sisplau que m'ho faci saber, perquè no ho he pogut mirar tot. L'obra de Jack London, tot i que va morir jove a 40 anys, és una obra molt extensa, escrivia molt de pressa, i té coses molt diverses, molt diferents, i sovint molt apassionant totes, encara que siguin de gèneres molt que podrien semblar a vegades contradictoris i a tot. N'he trobat dues de biblioteques que és a Jack London, una que és anecdòtica, curiosa, a l'Oficina dels Assassinats, que és una novel·la pòstuma, i en què hi ha gent que es dedica a assassinar la gent que tu pagues i assassina, vull dir una cosa, però és una societat que existeix real, no s'amaguen, és una cosa una mica curiosa, i tenen una biblioteca als Estats Units, curiosament, amb literatura molt d'esquerra i molt socialista, Engels, Marx, Paul Lafargue. Cal dir que Jack London era un socialista confès. I en aquesta biblioteca estranya hi ha una taula amb un llibre sobre la taula, i quan algú l'obre, aquest llibre explota. No fa mal, no és una gran explosió, sinó és com un petard, bof, una cosa així, i no diu res més, això no ho explica. I llavors no sé quina significació podia haver volgut donar Jack London al fet de fer explotar un llibre en una biblioteca ple de llibres que als Estats Units devien ser considerats com artefactes perillosos. Suposo que hi ha alguna cosa que té a veure amb sí, això, amb aquest lligam.
Sí, material inflamable.
Això. L'altra biblioteca que he trobat, que és molt més interessant, ja ho hem dit aquí algunes vegades, hi ha moltes biblioteques, les biblioteques privades, que són autoretrats. de la gent que les té, i aquestes a mi m'agraden molt, perquè permeten entendre la persona que les té. A la novel·la Martin Eden, que és una de les seves més conegudes i més autobiogràfiques, perquè explica la història d'un pobre que esdevé escriptor ric, que és exactament el que li va passar, el personatge Martin Eden, mentre intenta sobreviure, mentre intenta fer-se una cultura a base d'anar a les biblioteques, com va fer Jack London, també intenta replegar llibres, però no replega pocs perquè té molt pocs diners. Viu en una cambra tan petita que el llit, que és un llit d'un sol lloc, ocupa els dos terços de tota la cambra. I a més hi té una bicicleta i a més hi té una taula. I en aquesta taula serveix a coses molt diferents. Serveix d'una banda a cuinar i a menjar, i de l'altra a escriure i a endreçar llibres. És a dir, aquesta taula és cuina i biblioteca alhora. Es pot imaginar quants llibres poden cabre en un espai tan reduït. I és tan reduït que no ho pot fer tot alhora. És a dir, quan menja ha d'apartar els llibres, quan escriu ha d'apartar els llibres, quan llegeix o si pot llegeix ha d'apartar el menjar.
Estàs escrivint casa meva.
Sí, molt bé.
Un lloc tan petit que tinc ple de llibres i quan qualsevol activitat quotidiana implica apartar els llibres.
Molt bé, veus? Doncs vol dir que els llibres ocupen espai, ocupen lloc mental, han de servir, és això exactament, diria. Llavors, ha d'escollir. I trobo que és molt bonic de veure un escriptor al moment de la seva vida haver d'escollir entre utilitzar la seva taula per menjar o utilitzar-la per llegir i escriure. Dic bonic, és molt trist, evidentment, pot ser dramàtic, però té aquest punt de força literària en Martin Eden, molt evident, crec, pel fet que és molt, molt fàcil de veure Jack London i d'imaginar-se Jack London patint, intentant aconseguir ser escriptor i finalment sento amb un èxit i un triomf que no s'havia esperat de cap de les maneres i que també diuen va participar a les seves crisis personals que el van dur a una mort prematura. No se sap si se va suïcidar o no, hi ha diverses
teories,
hipòtesis mèdiques, diguem-ne, però en tot cas a 40 anys se li va acabar tot.
Per sort, com dèiem a l'inici, després d'una carrera prolífica, i de grafòman gairebé, perquè va escriure efectivament
sí,
molt i sovint amb molta qualitat. De manera que avui també un homenatge explícit a Jack London i a la seva obra. Hi ha un llibre misteriosament inflamable, encara no sabem per què, però tampoc importa gaire. Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I ens acomiadem avui amb un petit clàssic dels 80, The Bangles, inspirant-se precisament en la campana de vidre de Sylvia Plath. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Jonola a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. The Bangles, The Bell Jar.